L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, dimecres a les 9 del vespre. Fa una mica de fred. I tornem a ser aquí, a l'habitació dels pares. Obrim-vos la porta una nit més. Avui tenim aquell grup de gent que m'agrada tant perquè hem donat tant de joc, que són els pares dels adolescents. Possiblement donen joc als pares dels adolescents perquè ja fa temps que són pares. Ja han passat moltes de les batalletes que toca lluitar en el dia a dia. Comencen a perfilar, a poder veure alguna de les coses bones que els hi ha portat la feina diària, cada dia de treball i de lluita amb els seus fills. Però també és veritat que l'adolescència es posa totalment a prova la força, jo crec que de voluntat, fins i tot diria, d'un pare, no? I d'una mare. I bé, suposo que també tenen aquesta perspectiva no tant de sabuts i de saber-ne, sinó més aviat de sentit de l'humor, no? Com comencen a estar-ne una miqueta de tornada de coses que han passat abans. Evidentment tenen moltes preguntes i moltes pors de cara a aquesta adolescència, no sé si dir-ne por, sinó dubtes, potser, no? De com sortirà, com ho enfocarem, serem capaços de tirar endavant en aquest sentit, hi haurà prou confiança, el meu fill entendrà les dinàmiques que jo li pugui donar, etc, etc. Però bueno, al final doncs s'hi troben, i sí que és cert que quan estic amb ells m'ho passo bé, perquè sempre tenen aquest punt irònic del sentit de l'humor, en riure-se'n de les coses, treure importància a moltes coses que potser fa uns anys n'hi havien donat moltes, i bueno, són d'aquells pares en aquella època en què els que ara teniu fills de 7, 8, 6, 5, 4 anys en podeu aprendre moltíssimes coses, no? Sobretot començar a aventurar-vos a pensar què us passarà a vosaltres quan arribeu a tenir els fills doncs amb 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i endavant, perquè l'adolescència sembla que cada vegada s'allarga una miqueta més, comença abans i acaba més tard. Bé, avui sí que voldria centrar el tema. Bueno, en principi la idea era parlar de com afrontem la sexualitat dels nostres fills adolescents a casa, quines són les mesures que teòricament s'haurien de prendre per prevenir certes conductes de risc, però també sé que acabarem parlant de moltes altres conductes de risc que es poden esdevenir a l'adolescència. Per tant, sí que és cert que la meva introducció anirà centrada en la sexualitat, però també sóc conscient que en el debat, en les apreciacions de després, doncs aniran sortint moltes més altres coses. Per això també, bueno, podíem parlar de prendre consciència de que hi ha certes actituds en els adolescents que poden comportar, dic poden comportar, perquè no totes i no sempre, situacions de risc. I evidentment cal diferenciar el que és l'experimentació necessària que en aquestes edats hi ha de ser i existeix, com experimentació amb amistats, experimentació sexual, conèixer, descobrir coses noves, experimentació fins i tot, ja n'havíem parlat l'any passat en el programa sobre conductes de risc en addiccions, que ens va acompanyar la companya del Tritó, l'Anna Urrutia, que ens explicava que hem d'entendre que certes provatures amb certes substàncies doncs també són, entren dins de la normalitat de l'edat. Què vol dir això? Que ho hem de permetre? No. El que vol dir és que hem d'informar i tenir els ulls ben oberts perquè si aquestes conductes es repeteixen, entendre que allò és un problema, no negar-lo. Però tampoc ens hem d'espantar si un dia el nostre fill ens ve i ens diu és que m'han donat un porro i he provat. Val, doncs perfecte, sentem-nos, parlem-ne. Què vol dir que l'has provat? Com t'has sentat? Com ho has fet? Etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, hi ha moltíssimes maneres d'enfocar. Sé que això acabarà sortint, per això ho avanço. Però bé, ens centrem en sexualitat. Què passa amb la sexualitat? Si bé és cert que fa uns anys les coses sembla que han anat canviant entre pares i fills, comunicació sobretot, i jo penso que estem molt lluny de dir que el tema de la sexualitat no és un tabú entre nosaltres. Fins i tot culturalment, amb amics de tota la vida, amb parelles que sempre ha sortit amb ells, fins i tot ens costa fer bromes serioses al respecte. Què vull dir? Bromes en fem moltes. Allò, perdoneu l'expressió, però sé que ara tots riureu. Tu vas mal follada, o tu no sé què, o aquesta nit no sé quantos. Són bromes, però bromes serioses, és a dir, comentar a algun amic, escolta, em passa això amb la meva parella, o resulta que no sé si l'assiduïtat amb la qual jo estic tenint relacions sexuals amb la meva parella és la que pertoca. És cert que encara tenim, possiblement, perquè venim d'una societat molt cristianitzada, molt, molt, que bueno, la religió donava molt pes a aquesta història, que era algo molt intern, doncs d'alguna manera ho tenim com molt tancat. Si vas a França, per exemple, el tema de la sexualitat és molt més obert, és molt més amigable, és molt més sincer, natural, normal. Evidentment, no estan tot el dia parlant-ne, però sí que si en un moment determinat d'una conversa surt aquest tema, se'n parla de la mateixa manera que se'n parla sobre els whiskies o sobre els gin tònics o sobre la televisió, es tanca el tema i se'n reanuda un altre. Aquí és cert que jo, és el meu parer, sí que hem millorat, sí que hem tirat endavant, però crec que dista molt de poder dir que encara no és tabú aquest tema. I això afecta els nostres adolescents. A més, hi ha un problema a nivell de comunicació. Com que venim d'uns anys relativament foscos amb aquest tema, de cop i volta, als anys 90, vam decidir que hi havia d'haver-hi moltíssima informació sobre això. I què va passar? Que aquesta informació es va donar a tort i a dret, moltíssima, 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 però desordenadament. Per tant, ens trobem amb adolescents amb molta informació, saben, i perdoneu que utilitzi, però és que és així, saben què significa una fel·lació, saben què significa doncs, fer l'amor, saben què significa un cunilingüis, etc, etc, saben com poden agafar segons quines malalties de transmissió sexual, però no saben què és el seu cos. No saben la importància del saber dir no o del saber gestionar aquesta sexualitat. Tenen molta teoria perquè és fàcil explicar què és una fel·lació i que cal posar-se un condó, tarana, tot això és molt fàcil perquè no entres en el pla personal, però no saben com reaccionar davant d'algú, per exemple, que els hi fa por o davant la no acceptació del seu cos. I, per tant, que això possiblement la porti a exagerar certes situacions de parella o sexuals. Per tant, tenim teòrics del sexe i ens pensem que ja en saben molt, però realment jo que treballo amb adolescents i aquest tema a vegades el tractem, són nens molt perduts, amb molta informació, però poca proximitat per intercanviar aquesta informació. Això què comporta? I, a més, sumem-hi que hem passat de, com que no estem fent una actitud correcta i sincera i neta sobre la sexualitat perquè ens fa por afrontar-la, el que fem aleshores és donar-li poca importància i d'alguna manera desnaturalitzar-la, la sexualitat, exagerant la seva reacció, és a dir, d'alguna manera donar-li imatges supèrflues d'aquesta sexualitat. La que té més parelles és millor, el que és, i tenim tota aquesta sèrie de programes com, doncs, em sembla que Mujeres, Hombres y Viceversa, etc, 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 no? Aleshores, hem passat de no parlar-ne a que, com que no som capaços de tenir un discurs concret, serè, tranquil i madur, perquè no ens n'han ensenyat, a frivolitzar, que és més fàcil, faig broma de la sexualitat i punt. Per tant, els nostres adolescents el que reben és, o bé, no en parlem, ja sé que hi ha moltes coses i que es poden fer moltes postures, etc, però no en parlo, o bé, quan en parlo o la utilitzo d'una manera frívola per aconseguir segons què. Hem passat a aquests dos extrems. Aleshores, què hem de fer? Normalitzar la situació. Tenim un adolescent a casa, hem de poder-ne parlar, però quan són adolescents, no, nois, no, no, no. La feina comença molt abans. La sexualitat és part de la nostra vida, la sexualitat és allò que fem tots nosaltres, quan som adults i fins i tot quan som petits, i no ho hem d'oblidar. Ens fa por fins i tot, en un programa em sembla que en vam parlar, la masturbació infantil, els nens es masturben des de que neixen. Des que neixen no, però des que tenen 2 anys. És a dir, anem assimilant que la sexualitat és algo molt intern i això sí que s'ha d'explicar, és algo molt propi, que tens dret a decidir quan, com, amb qui i de quina manera, que s'ha de practicar amb seguretat, però sobretot que no és algo de qui ens n'haguem d'amagar i de què ens n'haguem d'amagar. Segurament sortiran moltes coses, eh? Una norma per mi molt polèmica, jo no, però jo ho he de dir en aquest cas, doncs hi havia una llei que deia que un nen de 16 anys podia avortar sense avisar els seus pares, no? Jo no estic parlant, si l'avort sí o no l'avort no, sinó senzillament estem facilitant aquesta manca de comunicació entre pares i fills. Algú que és menor d'edat, per suposat que la llei hauria d'emparar que aquesta persona hagués d'explicar què està passant en el seu cos, perquè probablement serà l'única manera que puguem evitar que aquesta conducta de risc torni a succeir. Avorti, perfecte, però per què sense saber-ho els pares? Si no ho saben els pares, podrem avortar sempre més. En canvi, on hem de posar la tirita no és en l'avortament. L'avortament és alguna cosa seriosa. És la pitjor de les solucions. La dona sempre més se n'en recorda d'aquesta. És una solució, eh? Això jo no vull dir que no. Però és algo que trauma. No ho podem utilitzar amb una nena de 16 anys com a, bueno, si no passa res, jo me n'aniré, avortaré, els meus pares no se n'enteraran, doncs justament això és el que crec que no hauríem de permetre. Hem de facilitar els camins comunicatius i sobretot hem de normalitzar la sexualitat, el parlar de la sexualitat. Una de les coses que ens preocupa, l'edat en què els nens i les nenes d'aquest país perden la virginitat. Mireu, a mi no em preocupa l'edat que els nens i les nenes d'aquest país perden la virginitat, sinó si la perden amb seguretat, que és diferent. Cadascú perdrà la virginitat quan l'hagi de perdre. Però realment la perden perquè ja estan preparats per perdre i la perden amb seguretat, que vol dir conscients del que estan fent, que ho volen fer, disfrutant d'aquest moment i prenent precaucions? Aquesta és la meva pregunta. Si ho fan als 13 i ho fan amb aquestes condicions, perfecte. Antigament s'havia fet molt abans, però s'ha de fer amb aquestes condicions. Si ho fan als 18, també perfecte. No hi pot haver-hi ni pressió per dalt ni per baix, que també hi ha pressió per baix, eh? Dels nens, encara amb 17, encara, escolta, cadascú ho fa quan, per mi, crec que l'important són aquests 4 punts. Quan és coneixedor del seu cos, quan sap que ho vol fer i que està preparat per fer-ho, que sap com i per què ho fa i amb qui, val? I sobretot quan és conscient que ha de prendre seguretat per fer-ho. Aleshores, com a pares, com enfoquem tot això? Bé, fem una cosa, que si no jo sempre m'agafo el micro i vinga, m'encanta això. M'apodero d'ell i no pot ser. Dono pas als pares que tenim avui i segurament aniran sortint cosetes. Bona nit.
Hola, bona nit. Sóc la Montse.
Hola, Montse.
A veure, tens molta raó en moltes coses, evidentment n'hi ha d'altres que discrepo, però a casa sempre hem dit una cosa, el sexe és una cosa molt maca, és una cosa de dos, és un pacte entre dues persones i a partir d'aquí tu decideixes amb qui realment vols compartir les teves experiències. A casa suposo que siguem mare de nens no és el mateix que ser mare de nenes.
Aquest és un tema que està bé que el tregués.
Jo penso que per molt que diguem són iguals, s'han d'educar igual. A veure, jo penso que pots tenir 25 fills i a cada un l'eduques d'una manera. Evidentment tens les mateixes pautes, però cada nano té les seves necessitats. Llavors el sexe, almenys a casa, és una cosa que tota la vida ha sigut una cosa molt natural, és una cosa que se n'ha parlat des de petits, que evidentment quan els hem vist petits que s'han tocat, com jo he sentit moltes vegades mares que els diuen als nens, no et toquis, que és molt lleig això. A veure, no et toquis a davant de la gent, toca't quan tu vulguis.
Però
sàpigues quan t'has de tocar. Uh-huh. Fes el que tu vulguis, però sàpigues quan has de fer, sigues conscient en tot moment del que has de fer. I jo me'n recordo el meu fill gran fa el mes que ve farà 16 anys, en Pere, i fa uns anys enrere li vaig ensenyar el que era un preservatiu, i era petit, a l'igual tenia 7 o 8 anys, i li vaig ensenyar el que era un preservatiu, com es posava un preservatiu, vam agafar un pot, li vaig ensenyar i li vaig dir, no cal que te'n posis cap fins que no realment tinguis el tamany com perquè t'encaixi. Com perquè t'encaixi. Evidentment ara no li tindria que dir. Però fins que realment no t'encaixi. El sexe no vol dir un coit. El sexe és una cosa molt, molt àmplia. I a partir d'una mirada, d'un joc, d'una carícia, de mil coses que pots fer, no cal arribar a sexe és igual a coit. No, sexe és igual a passar un bon moment i a fer disfrutar a l'altre d'aquest bon moment. Uh-huh. És a dir, i en els nostres fills sempre els hem dit el mateix, és una cosa de dos, amb la qual tenen que disfrutar dues uh-huh. persones. I en aquesta cultura, com deies tu, del cristianisme i com ens han educat, evidentment nosaltres diem que és una cosa de dos, però no té per què ser una cosa de uh-huh. dos.
Sí, al final també podíem començar a discutir, jo per exemple, és cert que hem de ser molt cuidadosos quan parlem de sexualitat amb adolescents, perquè hi ha molts nanos que encara no la tenen definida, la seva sexualitat, i fins ara també ens havíem acostumat, i jo crec que és un tema que hem de començar a tocar i que no ens ha de fer por tocar-lo, però fins ara només havíem parlat sempre de la sexualitat entre un home i una dona, ara ja no té sentit, és a dir, ja sexualitat entre un home i una dona, ja sexualitat entre home i home, dona i dona, i fins i tot entre tres dones i dos homes.
Clar, i abans jo me'n recordo que deien aquelles dues senyores viuen juntes pues, perquè són tietes i són germanes, i aquells dos són solters. I et vas fent gran i veus que fa molts anys que viuen, que s'estimen i que pobrets que ho han tingut que tapar-ho, no? O quantes parelles hi han hagut que, bueno, que s'han separat i després han anat a buscar una altra parella del mateix sexe que tenen. Tot és vàlid en aquesta vida i tot s'ha de provar
i s'ha d'explicar.
I la comunicació és la base dels sets ous en el sexe, evidentment.
Sí, totalment. Una cosa que ara passem a tots els altres, però abans que m'han d'escollir, és treus un tema que a mi em sembla important, faig un moment un incís. La masturbació infantil existeix i existirà sempre. I sobretot abans, o sigui, no ens hem de preocupar si aquest nen o aquesta nena, perquè també les nenes ho fem i ho fem moltíssim, a mica van entenguent que justament aquesta necessitat de masturbar-se té a veure amb la seva intimitat. Per tant, no hem de prohibir-los el fet, sinó que ensenyar-los que ho facin dins la seva intimitat.
El quan i el com és molt important. Sí.
I també és veritat, des d'aquí llenço també, ja que has tret el tema, sí que és cert que hem de començar a preocupar-nos si cap als 5, 6, 7 anys aquesta necessitat de masturbació és tan gran que no poden d'alguna manera ni dissimular-ho fora de l'entorn íntim, que podria estar-nos dient que aquests nens estan sota una pressió excessiva, que pot ser que sigui una persona molt perfeccionista i que està patint, que l'única manera que té per deixar-se anar i trobar plaer a la vida és mitjançant la masturbació. Per tant, sí que és important fer aquesta diferenciació del que és, diguéssim, la norma, del que surt de la norma. I el que surt de la norma és si cap als 6-7 anys la mestra ens avisa o ens estem a la peluqueria i ens adonem compte que, ostres, la meva filla acaba, o el meu fill, tal. I just jo ja li he ensenyat que si veiem que això és un problema, aleshores, sisplau, visiteu, aneu a veure un psicòleg que us pugui ajudar perquè realment vol dir que hi ha patiment. Dit això, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bé. A veure, soc l'Eva, allà a casa, bueno, parlem de sexe, sí, amb normalitat, però tampoc, quan surt del tema, vull dir, tampoc no és allò de que amb 7 anys, com ha dit la Montse, que hem començat. No, a mesura que han anat sorgint preguntes, o actituds, o comentaris, o... Doncs s'ha anat fent sobre la marxa, sobre la marxa. Evidentment, jo ara el que li recalco i començo a recalcar-li poder és perquè s'està acostant ja a una edat que penses que és senzillament dir-li, sobretot, sigues molt conscient de que el que facis perquè ho vols fer-ho.
Digue, molt important.
Has de voler fer-ho. Dic, no et deixis menjar el cap per ningú, ni per companys, ni companyes, ni... Dic, has
ni si això et farà més popular o menys popular.
No,
sobretot
dic, no
em dirigeixo perquè ets mare d'una nena.
Sí, jo sóc mare d'una nena. Llavors, que cadascú troba el moment quan el troba, amb qui el troba, i dic, però sobretot el que ha de ser molt important és que tu vulguis, que tu et vulguis. Bueno, evidentment, clar, penses, bueno, quan més tard millor, no?
Per què? Però, quan més tard millor?
Bueno, no ho sé, sincerament no ho sé, però penso, no ho sé, segueix siguem...
La nena.
La nena, sí, no? No ho sé, poder sóc una mica antiquada.
No,
quan
no,
però... No, és un espai de reflexió,
sí.
No? Jo crec
sí,
que
no,
estem
no,
aquí
no.
Per això, no? És un
penso
espai de reflexió.
Sí.
I és...
Sincerament no et sabria... Poder és aquest el tema, que et dona la sensació que llavors encara és més la nena, no? Que és... Bueno, no ho sé.
Ara jo com a pare aquí diria, jo tinc fills i filles... Diria, el meu fill m'és igual, però la meva filla,
sí,
que no la toquin!
Sí, senyor. Jordi, no, però està molt bé. Bueno, hola, Jordi.
Hola.
Però està molt bé la intervenció perquè és cert. És
no, no.
Cert. I aquest rol de sexes el tenim tant les dones com els homes. Fins i tot la Montse ho ha dit, també ha dit, jo sóc mare de dos fills, suposo que això es viu de manera diferent,
diferent.
Que mare, i és així, i és cert, eh? O sigui, això posem-nos a tots al cap.
Sí, perquè a casa, per exemple, el meu home em parla, però ja d'una altra manera, o quan ella com a m'agrada un nen o no sé què...
I l'atenció aquella, no?
No, ja m'ho diu a mi,
sí.
I llavors jo haig de fer el trasbàs al pare, no? Però d'entrada ja m'ho diu a mi, m'ho explica a mi i...
Sí,
llavors
sí.
Jo, bueno...
No, però... Que feia aquesta mica de broma, però sí que entra una mica dintre dels, del subconscient nostre, no? Aquest, del fet de dir, ja, com a pare, dius, ostres, és evident que tinc claríssim les idees de dir, escolta'm, que ho facin quan ho hagin de fer i que ho tinguin clar quan ho hagin de fer, m'és igual. Però sí que t'entro una mica aquella sensació de dir, ostres, a la meva nena, que vagin cuidant, no? El meu fill, mira, ja hi ha un pare que es preocuparà de la...
De la nena,
o, de la nena, sí. O del nen, perquè esclar, mai se sap, sí, perquè... Sí. Entrant una mica amb el tema abans que dèiem de que les parelles poden ser d'una de les tietes, sí, o dietes, vull dir, jo estic estudiant antropologia i tinc un professor que curiosament, bueno, estàvem parlant d'aquests temes últimament i sempre diu, clar, què és el que es diu normalment? La relació natural és una, i el professor aquest sempre ens diu, desconfieu de tot allò que diuen que és natural.
Això és una veritat com un tema.
Perquè, clar, nosaltres tenim la mania de, o la costum de pensar que les coses naturals són unes, però en aquest món hi ha, bueno, de cultures n'hi ha les que vulgueu i no s'acaben. I hi ha moltes cultures en les quals lo natural, per ells, serà una altra cosa, completament diferent a la nostra. Ells no sé si diran si és natural o no. O tindran aquest etnocentrisme de pensar que el seu és més bo que el dels altres.
Jo
no sé,
és una pregunta que
no
faig moltes vegades i en diferents àmbits. Què vol dir natural?
No, és que no,
perquè cada persona
no,
té un cànon de naturalitat.
Ja
t'ho
dic jo, veiem, no tinc dogma de fe, eh?
Sí, dubto.
Però sí que és cert que pel que he anat estudiant o m'han anat explicant i he anat aprenent, diguéssim, està clar que no hi ha res natural.
O sigui,
la naturalesa humana no existeix, és múltiple, té moltes condicionants. No sé, per cas, un cas curiós és, per exemple, amb algunes tribus de la Índia, una zona de la Índia, em sembla, que és Kerala, una zona d'aquestes, vull dir, allà es dona un cas de que... Aquí hi ha una altra cosa molt curiosa, no? Quan parlem de la poligàmia, d'algunes cultures, sí, o algunes d'allò, la poligàmia és tenir relacions una persona amb molts, però no diu si és, perquè hi ha la poliàndria i l'altra que ara no, mira, no recordo com és. La poliàndria és la que és l'home amb unes quantes dones, i la poligínia, sí, és una dona amb bastants
amb
homes, que aquesta no se'n parla gaire i existeix, i existeix. I curiosament passa, jo que jo sàpiga o que m'han explicat, passa a la Índia i a Xina, unes petites regions d'aquests dos països. I a la Índia, curiosament, és una que és una persona que una nena, quan arriba a l'edat, té un casament amb una persona que no tornarà a veure mai més. Només tindrà l'obligació de tenir sentiments per aquella persona quan es mori aquesta persona. Mm-hmm. Normalment és d'una casta superior, bueno, és igual, no entrarem. Ara tampoc vindrem aquí a entrar en discussions d'aquestes, però vull dir que ens donem compte de que això que diem, no? Que lo natural és una cosa, home, no, lo natural per tu, però lo natural, la condició humana, la naturalesa humana, és inacabable i hi ha situacions per això i per totes les que vulguem, eh?
A mi em fa molta gràcia quan has dit abans que a vegades pues, tens amistats que no parles de sexe. A mi em fa molta gràcia i ho he experimentat això perquè a vegades pues, m'agrada experimentar coses, de treure per exemple el tema del sexe amb els nanos, de preguntar a algun pare o alguna mare a veure si els hi ha ensenyat mai un vibrador, a veure si coneixen algun tipus d'artilugi que ells poden fer servir, i la majoria d'homes riuen i les dones totes neguen que puguin tenir alguna parella a casa. Amb la qual cosa, estem al 2012, senyors, siguem conscients, a veure que això existeix des de l'època del Tutankamon. A veure com els hi parlaràs en els teus fills, com els hi ensenyaràs com es posa un condó, com els hi explicaràs moltes coses, no passa res. I el dia que el teu fill t'obri la tauleta de nit i et vingui i et digui, mama, què és això? Què li prendràs de les mans i li diràs, això no es toca? I com això, tantes coses. Llavors, em feia gràcia ara el Jordi quan em deia, un home amb moltes dones que passa a molts llocs del món, una dona amb molts homes que passa a l'altre lloc del món. Senyors, aquí també passa.
No,
és públic, sí. No és públic.
No és part de la cultura.
Però, no és part de la cultura.
No, que
però aquí,
i a mi... Que com a cosa natural,
sí,
i com a
natural,
cosa normal,
sí,
que aquí la gent ho veu com a
exacte,
cosa anormal,
totalment.
Probablement
sí.
A molts llocs
sí,
del món és
sí,
la cosa més
sí,
natural del
exactament.
Món.
Exactament. Jo moltes vegades... No, i a mi m'encanta l'antropologia i aquestes coses, de veritat, perquè té molt a veure pues, amb les tribus de gent i com se socialitzen. Llavors, a mi em fa molta gràcia i moltes vegades des de cinquè o sisè jo li he preguntat en el meu fill i en el petit que fa primer d'ESO, també els he dit, feu classes de sexualitat? Ve algun sexòleg a parlar-vos-a? Ve algun pare o alguna mare? Teniu classes de sexualitat? Us han ensenyat com es posa un condó? I em van dir, bueno, ens van ensenyar el que era una gilet, un salva-slip i un tàmpax. I vaig dir, vale, dic, això em sembla molt útil, una gilet
per afaitar-se.
Amb la qual
esta tècnica no la conosco jo.
Exacte, amb la qual el meu fill va quedar escandalitzat perquè el seu pare és barber. Amb el tema pues, productes íntims d'higiene femenina a casa hi ha un armari on no hi ha una clau. És a dir, jo suposo que cada casa, cada ambient, cada entorn tenen la seva història. Que és tabú? Sí.
Sí, sí, sí. Jo una mica és aquesta tabú. La reflexió que jo volia fer a l'inici, no? De dir, continua sent un tema tabú per tots nosaltres.
És molt trist,
ens costa
això?
Molt parlar-ne. Sí. Jo, per exemple, a les escoles que vaig, i des d'aquí faig una crida a pares, que sé que esteu a una d'aquestes escoles, fa temps que demano el fet de poder fer una classe, que són 3, 4, 5, que és un trimestre, de sexualitat, sexologia. No, no és ni sexualitat, és sexologia. És a dir, amb una única intenció, què em trobo jo a la consulta? I això penso que ens ha de fer pensar tots com a societat. El que jo em trobo a la consulta constantment amb adolescents és adolescents esporuguits, amb moltes preguntes sobre el sexe, havent realitzat actes sexuals que no tenien ganes de realitzar-los, però que no saben a qui recórrer per preguntar què està passant amb tot allò i si realment seran menys per no fer-ho. Jo em trobo molts nens i nenes, nois i noies, perdoneu que si em senten ells s'enfaden, nois i noies dient-me, és que si no ho faig, no tindré amics. Això no és
mira,
tenir una bona sexualitat.
Qualsevol nano, avui en dia, qualsevol nano, noi, el que tu vulguis, té un ordinador, vale? Aquest ordinador té internet. Els pares, pues, suposo més prudents, han capat aquests ordinadors. I els pares que potser no han sigut tan prudents o que no ens ha importat, no els hem capat. I evidentment, si tu saps com es mira un historial o busques, que és la feina que tenim que fer, està al lloro de tot, veus que un nano, en un moment donat, mira pornografia. Bueno, no ens escandalitzem, no. Que no passa absolutament
exacte.
Res.
I això s'ha de poder treballar.
Clar.
Sabeu què s'ha de dir? Jo ara des d'aquí, perdona.
Jo et parlo com a mare i si vols t'explico el que els he dit als meus fills. Els hi dius, tu has vist la pel·lícula de Superman? És conscient que el Superman no vola.
Exacte.
Vale? Ets conscient que una persona no pot volar.
Sí, això no és veritat.
Això no és del tot veritat.
Sí, sí. No, Montse.
Hi ha una part,
sí,
hi ha una part que és una història i aquesta història es magnifica. Amb la qual traiem el
jo
que hem de treure.
Jo me'n faig un fart de dir-los als pares, escolteu, mireu, les pel·lis ja no cal que siguin X. Les pel·lícules que veiem, que dos es coneixen i s'acaben de conèixer i s'enamoren profundament i es posen al llit i disfruten, sobretot ella, com una energúmena, sí? És que no em cansaré de dir, sisplau, repetiu-vos-hi, no és veritat. En dos segons, una no es posa a cridar així. I si s'hi posa, presentin el noi.
Depèn.
Però acabes de conèixer... Però acabes de conèixer... No, i és necessari que una... En els adolescents els expliquem la realitat.
Fa uns anys enrere vaig estar posada en una companyia que, sí, que es diu La Maleta Roja, que és una empresa que es dedica al tupper sex.
Sí.
I, evidentment, vaig estar en contacte amb el món de la pornografia, amb el món del sexe. I aquesta gent es dediquen a anar per col·lectius d'adolescents a explicar-los el que és el sexe. Llavors, s'obre un món tan summament gran, perquè no només són tupper sex i festes de despedides, sinó és un món tan summament gran que quan realment tens un adolescent a casa i veus que li has de transmetre tota la informació fins aquí, jo sempre dic fins aquí, a partir d'aquí, tu coneixes el teu fill, tot el que ell es deixa conèixer, i a partir d'aquí, tu has de mirar, crec jo, de posar-li les coses normals. Normals dintre del que tu creus que és normal. Mm-hmm. Evidentment, cada pare té uns cànons de normalitat, com dèiem abans amb el Jordi.
No, però sobretot sí que és cert que cal fer aquest exercici de seure'ns i dir, mireu, no espereu això. Això t'ho pots trobar, és clar que sí, però... El que hem de fer és treballar-nos aquesta sexualitat. És que tu has de conèixer exactament què vols, què t'agrada i què et neguiteja. Que és que jo em trobo, de veritat, amb molts adolescents que diuen és que jo no volia accedir a això. Però és que si no accedeixo, no escolta, ningú, una bona sexualitat, ningú t'ha de pressionar. Ni per fer de més, ni per fer de menys.
Bueno, és la primera copa, el primer porro, el primer polvo.
Però això és com tot. Sempre hi ha els que farden de dir, ah, doncs jo he anat amb 4, o jo he anat amb 3, o jo... Bueno, això també passava amb nosaltres, vull dir, jo penso...
Sí, no, la sexualitat és la mateixa,
Penso que mentre ells siguin el suficientment madurs, doncs no hi donaran importància. Però madurs dins de l'edat, clar.
Que practiquin sexe oral, que en parlin molt.
Exactament.
Sí. No, el que sí que em refereixo és que els hem de donar, d'alguna manera, jo per mi, com a terapeuta,
sí, clar,
el més
important
és... El més important és la capacitat de decidir. Com a individus, som sans mentalment i emocionalment sempre que tinguem nosaltres la pròpia capacitat de decidir. En el moment que nosaltres no som mamos de les nostres decisions, bé sigui pressionats per un entorn, pressionats per una manca econòmica, pressionats per un... emmalaltim, pressionats per manca d'educació, és igual, per qualsevol cosa que ens limiti la capacitat de decisió, passem a ser malalts.
No, i els adolescents... I quants pares hi ha que entre ells no parlen de sexe? Què els explicaran als seus fills?
Als seus fills. Però jo, sobretot,
si tu amb la teva parella no ets capaç de parlar de sexe, de lo que t'agrada, de lo que no t'agrada, de compartir moments, de recordar històries i a l'igual de projectar-ne d'altres, què li explicaràs al teu fill?
Sí, sí, sí. No, però és que...
Que vagi, que la nena o que el nen ja l'ensenyaran. Ostres, a veure si encara estarem a l'època dels capellans que si se l'expulsaven més de 3 vegades era pecat, que això és molt trist. Sí,
sí. O que et podies quedar sec.
Exactament.
Sí, i calvo, no? I
és
també
gros,
que hi ha els cabells, no?
Això és molt gros.
Perdies la vista, sí?
Això és molt gros.
Sí. Doncs, a veure, jo sobretot el que reclamo d'alguna manera dels pares, que també té a veure amb totes les altres conductes de risc, és la capacitat de decisió. I la capacitat de decisió només es pot tenir amb informació.
El que passa que és... La cultura, per dir-ho d'una manera, que es parla així, és una motxilla que portem. I és una motxilla que hi ha moltes coses, o sigui, hi ha coses que són cognitives, que les aprenem.
Sí.
O sigui, tu vas venent per la vida i les aprens. I hi ha coses que te les expliquen, no? El professor, els pares, la societat t'ho va ensenyant. Hi ha altres coses que no són cognitives, que les aprens, que podríem dir que estan dintre teu. No estan dintre teu, però són coses que s'aprenen sense parlar-ne. Venen donades
que
et van donant i no ens parlen. I n'hi ha tres molt curioses, que són la vida, o sigui, el naixement, barrejat amb el sexe, i la mort. I són tres coses en les quals, si ens hi fixem, són tres coses que acostumem a no parlar-ne.
Tabús.
Són tabús. Curiosament, hi ha una cosa molt important. El sexe és un que probablement ha sigut tabú ara, fa 20 anys, 30, 40, no ho sé, però diria que probablement no ha canviat massa. En canvi, la vida i la mort, el naixement i la mort, ha canviat a malament. Perquè fa 100 anys, o fa 40, o fa 50, o fa 30, no tant, vull dir, això depèn dels llocs on estiguessis, la gent, els nens, vivien a les cases on es moria l'avi, naixia el cosí o el germanet i es moria l'avi. I la transició a la vida... era una cosa normal.
Totalment.
Es passava, es naixia i es moria. Llavors hi havia una transició. Ara ho hem fet tot escèptic.
Sí.
Es neix en un hospital.
Es mor un tanatori.
Es mor en un hospital o en una residència o vés a saber on, no?
No, llavors... i la vella es fa el tanatori.
Exacte. I aquestes tanatori. Coses... No té res a veure amb el que estem parlant, però en certa manera sí. Estem amb aquesta cosa dels tabús que per algunes coses hem anat a pitjor o millor, no ho sé, i altres realment hem anat a pitjor. I amb això ara volia enganxar una mica amb què, per exemple, el que havíem comentat abans, i ara faig una mica així de...
D'antropòleg, va.
I és el fet de que als anys 20, als Estats Units, si sembla que els problemes de l'adolescència són d'ara, doncs no, ja fa molts anys, de sempre, ja hem parlat moltes vegades de que ja són. I als anys 20, als anys 15-20, als Estats Units, els nanos, adolescents, ja tenien molts problemes. I hi va haver un antropòleg, una senyora que es deia Margaret Mead, que es va proposar veure si realment a tot el món això funcionava. I se'n va anar a Samoa, a les Illes del Sur, que després s'ha creat falsament la imatge de que en allà a Samoa i aquests llocs, bueno, allà qui no sucava és perquè...
Com a Olot, no? Que qui no carda a Olot no carda enlloc.
Sí, exacte. Doncs això és una cosa que ha sortit d'aquelles èpoques. Les males veus ho han fet famós, però no és realment tal com s'han descrit escrivint d'això. Aquesta senyora va anar allà i es va trobar a veure si realment allà el jovent també tenia aquests problemes. En podien tenir altres. Però, curiosament, aquest tipus de problemes de l'adolescència allà no existien. No n'hi havia. No n'hi havia. No hi havia. I es va començar doncs, bueno, a fer els estudis etnogràfics, etnològics, de tota la d'allò. I allà es va donar compte de que realment hi havia diverses coses importants. Una era el fet de que allà no hi havia la forma natural, per dir-ho d'allà, no eren les famílies nuclears com tenim nosaltres, pare, mare, fill, filla, sinó que eren famílies molt grans. I eren quasi bé no famílies, era, podríem comunitats. Dir, comunitat molt gran. En vivien en cases molt grans, en les quals els nens i les nenes no se separaven. Creixien tots junts, des de petits fins a grans, fins a l'adolescència, creixien tots junts.
Amb els joves, els vells...
Els joves els... i els nens sempre junts.
I s'acabaven aparellant, evidentment.
I, evidentment, què passava? Primer, tenien una situació que era el fet de que, per exemple, no havien, les decisions no tenien que prendre decisions. I, curiosament, clar, quan nosaltres tenim una família nuclear, cada família té les seves normes de conducta.
Sí.
I varien a les dels veïns. Quan els nens ves que els papa, els de l'altra sí. casa tenen el no sé què, a tu no. Tots els nens ho tenen i jo no. Bueno, clar, són normes de conducta. Tu decideixes que els nens ho tenen mòbil i els altres decideixen que sí. Clar, quan comencem a posar aquestes normes de conducta, resulta que una família que té unes molt estrictes i una altra va creant el problema, el que les té estrictes és molt dur, l'altre no tant. Bueno, què passava? Doncs que hi havia doncs aquests conflictes religiosos, morals, els que fossin sexuals. Llavors els nens, els jovents, han d'escollir i han d'implicar-se. Per una banda és bo, però per l'altra et queda sempre la sensació, i hem parlat alguna altra vegada, l'equivocació, la por al fracàs. Ja hi som. Si va bé, bé, però si va malament, ets un desastre. En aquella societat de Samoa això no passa. Els nens no decideixen gaires coses perquè, com que és una sola comunitat la que decideix les coses, bueno, no hi ha problemes de decidir. Ja està decidit quasi bé tot. És bo o dolent? No, home, no ho sé, a la societat els hi funcionava. I ara no entrarem a discutir si això era bo o dolent. Però perquè veiem que, curiosament, aquests problemes no anaven existint per això, per aquesta uniformitat de baix. Els nens no havien d'escollir, per tant, començaven a treballar des de petits. Cada un amb les seves habilitats, anaven fent coses i anaven creixent. En definitiva, el que vull dir és que nosaltres aquí tenim un pas molt fort entre el que és infància
i adult.
La pubertat és a trompades, pam, 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 pam. I en aquestes societats, en aquesta casa, la samoana, però
eren
podríem parlar moltes,
són
molt suaus, molt suaus, molt suaus. No hi ha
aquests trencaments
tan grans amb el d'això. Aquesta senyora em va donar, bueno, va fer aquests escrits, va trobar-se amb aquesta situació, no? I una cosa molt curiosa és això, no? Que realment el tenir aquestes famílies, això que us deia, no? L'extensa família proporcionava una multitud d'experiències, naixements, morts, sexe, formaven part d'una estructura natural de la vida. No tenien intimitat. Nosaltres ho veiem estrany, ells no, però funcionava per algunes coses, però poder per altres no. I no eren emotius. I llavors l'activitat sexual no era ni bona ni dolenta. No li donaven importància.
Era.
Era. Per tant, l'onanisme, masturbació, o l'homosexualitat no estaven mal vistes. Per què? Bueno, no, el no tenir judicis de valor sobre el sexe no els hi creava cap mena de trauma, de conflicte.
Però
aquí
al final...
direm... és bo o dolent, home? No.
De totes maneres estem... Perdona. Que no hi hagi judicis de valor, el que proporciona és la llibertat, i la llibertat d'elecció és... No han de decidir. Una cosa és decidir, l'altra és escollir, que és el que jo em referia abans. Llavors, quan no hi ha judicis de valor sobre una conducta, esdevé el que se'n diu la llibertat d'escollir, perquè com que no et sentiràs jutjat, realment faràs allò que tu creus que com a persona, com a tu... com
vols.
Això vols.
De totes maneres... Perdona.
Només hi acabo, només una altra cosa us vull comentar. Aquests salts tan grans que anem nosaltres, clar, ells, aquesta societat, els nens des de petits, vulguis o no vulguis, van tinguent responsabilitats dintre del grup. I el seu pas és això. És com nosaltres que tenim els nens que no foten res,
no
d'una manera, i ja no fotien res als anys 20 a Amèrica. No és que sigui ara el problema que nosaltres ens... Ah, és que els... No, ja no fotien res abans. I de cop i volta han de decidir carreres, estudis...
nòvies,
si han de casar,
amics, nòvios,
si han de casar-se, nòvia,
parelles,
exacte.
Sí.
Llavors, això és dur. Jo penso que realment és dur. Ens ha sigut dur a nosaltres, és dur, va ser dur. Amb això no dic que aquestes societats funcionin. Home, no ho sé. Hem de dir ara en aquests moments que aquestes societats estan totalment destrossades. No existeixen. Això és als amics d'allò. Aquí va haver-hi molt mal amb aquestes coses. Aquesta senyora va començar a escriure això. La gent que té el cap com no hauria de tenir va començar a creure que aquella societat, lo normal era anar allà a fotre qualaus i no sé què. Què va passar? Aquestes societats, al moment que va passar això, es van tancar. Aquí No van és veritat, protegir. A protegir-nos. No pot ser. Nosaltres no som això. En definitiva, el que han aconseguit és tot allò que havia dit la senyora aquesta. I aquí ve una mica les discussions que havia tingut aquesta antropòloga amb altres. Que li van començar molta gent a negar allò que li havien dit antigament a aquesta senyora. És a dir, no, no, nosaltres això no ho fèiem. No, no, això nosaltres no ho fèiem. No, no, nosaltres no érem així. Per què? Perquè es va desvirtuar totalment aquesta, aquesta situació.
Sí, no, no, no es tracta de jutjar si aquelles són millors, sinó de donar un punt de vista diferent, no?
Que em semblava interessant,
per exemple,
però...
Totes aquestes illes, la part de la Polinèsia francesa, tot el que és Tahití, Bora Bora, Huakine, etc., tota aquesta part és una societat molt, molt matriarcat. Molt de mare. Aleshores, allà qui treballa és la dona. Allà qui porta els diners de casa, de tota la vida, és la dona. I l'home es dedica a pescar. Peixer, perquè parlen, ells tenen el seu idioma, però són francesos de nacionalitat, diguéssim, passaport. Aleshores, ells pesquen i la que porta la feina a casa és la mare. Aleshores, què passa? Si tu tens més de 3 fills i el tercer fill t'ha sortit noi, o sigui, tu tens, perdoneu, no tens cap filla, tu has tingut el primer fill i és un noi, has tingut el segon fill i és un noi, i resulta que tens el tercer fill i és un noi. Aleshores, aquest tercer fill, clar, d'alguna manera has de procurar la subsistència familiar, que també viuen tots amb clans familiars. Aleshores, aquest tercer fill serà educat com una nena, perquè les nenes són les úniques que treballen, i per tant, automàticament, sense que aquesta persona pugui decidir, quan neixen, ell ja és una nena i se l'educa com a nena, i quan tu arribes a Tahití, el primer que et trobes és paios, perquè totes aquestes nenes, educades com a nenes, estan treballant en hotels, a recepció, a les peluqueries, en les botigues que et venen els souvenirs, etc., perquè tenen una sensibilitat molt més acusada que els altres, etc., etc. Llavors, quan tu arribes, el primer que et trobes és paios de 2,5 metres, perquè n'hi ha que són molt petits, però n'hi ha que són molt grossos, vestits de dona que et ven un parell, i dius, però ostres, no? El primer que dius és que fort, no? La transsexualitat ha arribat fins a aquestes illes de Déu. Resulta que no, que és part de la seva cultura el fet de que aquella persona es converteix en una... És un noi, però es converteix en una noia perquè econòmicament, culturalment, necessiten tenir una filla, no? Llavors dius, aquí, d'alguna manera, trenquem, no?, la transsexualitat, i en canvi hi ha cultures en la que la fomenten, no només la fomenten, l'obliguen, no? Sí, una mica també per posar això. Montse, t'hem tallat?
No, m'heu tallat, però em fa molta gràcia tot el que dieu, perquè jo totes aquestes coses les monto, les escolto i les poso a la societat d'avui en dia, en el moment on vivim. No hem canviat tant.
No.
Hi ha moments diferents, no hem canviat tant.
No.
Jo sempre sóc de pensar que la història repeteix, tot és un cercle, totes les famílies som iguales, l'única cosa que canvien són les costums, sempre passa el mateix, i l'única cosa que hem de procurar és d'evolucionar.
Sí, senyora.
I una de les úniques coses que nosaltres tenim que fer millors que feien els nostres pares, és el que varen fer els nostres pares millor
que els seus
nostres
pares.
Avis. Uh-huh. I és el que tindran que fer els nostres fills
millor que nosaltres.
Uh-huh. Perquè si no, no evolucionarem. Uh-huh. Com s'evoluciona en una societat, i en Jordi ho estudia, jo ho vic com vosaltres, suposo, amb els hàbits, amb les costums que nosaltres hem de fer com a obligació ja quan comencem a ser pares, perquè ja ens pauten les hores del menjar, i si no, el nano ens les diu, ja ens pauten més o menys quan el nen ha de parlar, quan ha de fer caca, quan ha de fer pipí. Hi ha famílies que tots per casa doncs van despullats, hi ha famílies que no, hi ha famílies que veuen TV3 i d'altres que veuen Telecinco. Però el sexe com a sexe a totes les famílies existeix,
sí.
Sigui individual o sigui col·lectiu.
Sí.
Sigui com sigui.
És l'única, una de les úniques coses que, donant diferents matisos, evidentment, però juntament amb el naixement i la mort, el que apuntava el Jordi, són les tres coses que compartim tots els éssers humans. Amb matisos, uns ho entendran més i els altres menys, val? Però són les tres coses.
Curiosament, són les tres més teoritzades.
Sí, sí, teoritzades.
No? I tant. Jo sempre dic una cosa, quan el dia que es va morir el meu pare, vaig entendre perfectament lo dur que és la transició de la vida a la mort, com jo, quan vaig parir en Martí, perquè el Pere va ser una cesària, quan vaig parir-lo, d'estar a la panxa a néixer. Llavors, a partir d'aquí te'n dones compte, i quan ho expliques et diuen, ai, quines coses que m'expliques, escolta'm, tots mengem, caguem, pixem i follem de la mateixa manera igual. El que passa que quan sents segons quina paraula diuen, mare de Déu, aquesta noia que és poca vergonya, que desagradable, quins temes que treu, és que des de luego, i penses, potser sí que tens raó, potser si tens tota la raó del món, que a l'igual em tindria que callar alguna cosa o fer servir un altre tipus de paraules. Però senyora, vostè no caga, vostè no menja, vostè no pixa. De qui és producte vostè? D'una fàbrica o d'un bon polvo?
Sí.
No hi ha més?
No, però és això, vull dir, el tema és aquest, no? De poder dir, escolta, anem a treballar això amb naturalitat.
Exactament.
No? El Jordi, què vol dir naturalitat? No, però dins d'una norma, no creem una mica de norma en aquest sentit.
La naturalitat és... Sí. El que s'ha de malinterpretar és quan es diu lo natural i quan algú t'obliga a dir-te... Sí. Una altra cosa és que tu a casa teu, home, parles de la naturalitat.
Exacte,
de fer les coses.
Les
és una altra cosa. Però el que és el fet és quan algú diu que lo natural és això. Home, no, desconfiem-hi.
Però ara, vaig a ser una mica dolenta, d'acord? Sí? Està molt bé, hem teoritzat i és veritat que és cert que és important doncs, donar-li aquesta dimensió al sexe molt més real, aproximar-lo molt més a la nostra vida. Però, escolta, què passa quan arriba el teu fill o la teva filla i diu... Oh, no t'ho diu, no? Perquè no t'ho diu, però de cop i volta... Ja sé, sí, no, normal i tal, no? Però suposo que el primer moment de trobar-te un condó a la caixeta de l'habitació del teu fill, una, segurament és que bé, que m'ha fet cas, no? que té una caixa de condons, però l'altra segurament és... I ara què?
Jo no m'hi he trobat encara.
Encara no t'hi has trobat?
Jo tampoc.
No. El que sí vaig notar la diferència amb el meu fill quan realment es va començar a masturbar.
Mm-hmm.
Sí. I moltes vegades amb el Miquel ho diem. El dia que aquest nano foti un polvo, li notarem. Perquè la cara els hi canvia,
els hi canvia.
I és que ens canvia a nosaltres.
Sí.
Que és la cosa més natural
més
del
res,
món.
Ho dic també, per exemple, als nanos, als nois, és molt normal, les primeres masturbacions que els veus corrents com que, bueno, de cop i volta et recullen els llençols bruts, quan no t'havien fet.
No, jo és que això... Canvis d'hàbits en els nanos no els he notat mai a la vida. Canvis d'actitud, sí. D'hàbit, no, però d'actitud, sí. Llavors, jo he fet preguntes. A veure... No sé, des de quan te la toques? Ai, mama, no em diguis aquestes coses, que ets me mare. Bueno, doncs ja t'ho enfocaré d'una altra manera. I cadascú amb els seus fills doncs, té una manera de parlar i té un diàleg. I, evidentment, arribes a la conclusió que dius, bueno, doncs vinga, un pas més.
Un pas
vinga,
més.
Te'n queden menys. Vinga.
Però, bueno, com amb nenes és diferent, oi?
Sí.
Amb nenes, sí o no? És
a mi
més...
que no la toquen.
Sí, a mi que no la toquen.
Com el replegui o el...
Sí, sí, a mi que no la toquen i a més a més... I que se sepa deixar tocar, també és l'altre tema, és a dir, que no la toquen i que se sepa deixar tocar, no? I sí, és veritat, pateixes més, és cultural, també el tema, cultural i biològic, al final, qui et vindrà o et pot venir amb un bombo és la teva filla, o sigui, i qui tota la vida...
Jo sempre els he dit, per això, a mi un bombo no em preocupa gens, M'emprenyaria més portar-lo un metge perquè ha enganxat algun xungo. Un sida, uns fongs, per exemple. No cal que ens anem tant en l'aire. Uns fongs, un herpes, qualsevol cosa, anem amb cuidado.
Sífilis, nois, que n'hi ha moltíssima.
Sí, anem amb cuidado, anem molt amb cuidado.
Que és diferent amb aquest aspecte. Qui es pot... O sigui... A veure, no és, sembla que és un patiment més pels pares que per la nena, però és que és un patiment
per ella.
Perquè penses, el problema serà per, o sigui, serà per tu, no serà per mi. Pateixes per això, perquè per mi dius, mira, escolta'm, jo no hi puc pas fer-hi. Home, puc fer-hi molt o poc, però realment pateixes per ella.
Quan veus realment,
és que a més és problemàtic, quan veus realment aquestes mosses que amb 14 anys o 15 anys està molt bé,
és
pot
molt
passar... I escolta, n'hi ha d'allò, però clar, és que en certa manera estan hipotecant la seva vida.
És molt gros. Mm-hmm.
Estan hipotecant la seva vida, a no ser que, bueno, que s'ho prenguin com molt bé, tinc uns pares fantàstics, fantabulosos, que passa i tu organitzes i pots arreglar-ho, més o menys.
Arreglar-ho pots arreglar-ho.
Però clar,
es perd
tota aquella cosa que sempre hem estat defensant, d'aquell jovent, a disfrutar, d'investigar,
no, i tornem,
trobar...
La llibertat de decisió. Jo en els adolescents, i molts dels vostres fills em coneixen, i saben que no paro no paro de repetir-los el mateix discurs. Abans... Heu de ser lliures per decidir. Quan us drogueu, quan esteu sota els efectes de les drogues, perdeu aquesta llibertat. És a dir, m'és igual si és bo o és dolent. A mi això m'importa molt poc. És la teva vida, tu decideixes prendre aquella substància, però el que sí que us vull transmetre és que quan tu te la prens, la llibertat, la teva llibertat queda mermada i com a individu no pots decidir amb totes les teves conseqüències i tots els teus coneixements. Amb nenes, vosaltres a més sabeu, conec les vostres filles, un dia em vam estar parlant i jo amb noies sempre els dic, sisplau, és molt important ho faig perquè jo vull, no perquè seré més popular, no perquè, tant per baix com per dalt, tant fer-ho molt com fer-ho poc, és igual, cadascú té la seva sexualitat, eh? Però ho faig perquè jo decideixo. I no perquè tinc por que el meu nòvio em deixi, no perquè tinc por que les meves amigues em jutgin, la pressió femenina és molt bèstia i cada vegada més. I com dèiem abans, la frivolització de la sexualitat amb la figura femenina és molt gran i no ens n'adonem perquè, mira, ho anem passant, però tot allò que es va lluitar als anys 70, 60, de la llibertat sexual de la dona, etc, l'hem acabat esclavitzant nosaltres, perquè l'hem acabat sent senzillament una mostra de poder. Si jo sóc una dona sexualment activa, puc aconseguir més poder que si no ho sóc. No, és així.
Bueno, és el rol, és una mica agafar el rol masculí aplicat en el femení.
Sí. Però amb certa degradació, fins i tot, amb certa... Posaré un exemple que penso... És que jo crec que hem de reflexionar, Si jo aconsegueixo fumar un bon polvito amb algú famós... Tinc la vida solucionada. Venen Esteban.
Però això és el que venen a la televisió.
Sí, però els nostres adolescents...
Però és el que queda.
Exacte, els nostres adolescents, les nenes adolescents, corren el perill de caure.
Però és que no estic... Perdoneu, però és que realment... Clar, nosaltres ens ho mirem. Jo una vegada ho he parlat...
Qui ha fotut el bon polvo? En Piqué o la Shakira?
No, a veure, perdona.
Qui ha fotut el bon polvo?
Piquetón.
Som del Barça. Qui ha fotut el bon polvo?
El Shakira, la Shakira.
Com que la Shakira?
Ai, sí.
No l'ha fotut en Piqué?
Bueno, no ho sé. A mi m'agrada més el Piqué que la Shakira.
No. Qui l'ha fotut, l'home o la dona?
No. Jo crec que en aquest cas...
Amb tots els sexes passa exactament el mateix. Sí. El que passa que la dona, si folla molt, és una puta, no, i l'home, si folla molt, és un macho men.
No
I això passarà
això.
Sempre.
Sí, no, i això encara
sempre, i encara passa.
Sí, però no estic dient això, No estic dient això. És a dir, no estic dient això, El que estic dient justament és que nosaltres mateixes hem deixat frivolitzar el nostre sexe.
Jo no ho crec, això.
I ens hem convertit, no tu i jo,
no.
Però em refereixo que ens n'hem anat a un extrem en el qual... A veure, com ho entenc.
Jo vull dir que el fet que no ens passi a tu i a mi...
Clar, hem arribat a posar en una sèrie de televisió sobre prostitució un títol que es diu Sin tetes no hay paraíso. Perdona. Les tetes de les dones segurament poden ser un paraís per qui hagi de ser un paraís. Però la frivolització dels pits de la dona com a paraíso, per aquí no hi passo. És a dir, ha costat molts anys en què una dona pogués fer els quiquis, que li donés la gana, amb qui li donés la gana, sense donar explicacions a ningú, com perquè ara els haguem de sotmetre a si ho faig, tindré, si no ho faig, no tindré. No. Sí?
Una cosa és el sexe, l'altra cosa és el poder, l'altra cosa són les tetes, el paraís i les putes, l'altra cosa és el duque. Exacte. Si tu li fots el duque amb el títol, pues la sèrie té un rotllo eròtic que collonant, què vols que et digui?
Però
t'entenc perfectament.
És a dir, sí que és cert que...
Mira, l'home és l'home i la dona és la dona. Sí. I l'home en aquest món té uns papers i unes feines, i la dona té uns altres papers i uns altres feines. Es poden intercanviar? Sí, es poden seguir... Sí, és que és tot possible, és el que deia el Jordi. La naturalitat...
Perdoneu, ens n'estem anant de temps moltíssim.
M'ha vingut al cap això quan has dit de que en aquí, al nostre món, cultura,
cert.
Qui, la senyora que té moltes relacions, és una puta, i en canvi d'allò... Curiosament, quan us estava parlant d'altres cultures, és completament al revés. Al revés. Resulta ser que, sí, realment, la dona que d'allò... Escolta'm, el més normal del món, sí, que se la repentin 3 o 4. Però, és el més normal del món.
Però sí que sí, vull incidir en que jo no estic d'acord que la dona que folli més... És a dir, la dona que té més relacions, si les té perquè vol, insisteixo, és que per mi és la base. Si ella ha decidit, ella, aquesta sexualitat, endavant, clar que sí, i aplaudir-la,
sí,
com la mateixa que ha decidit no tenir-la,
però que avui en dia encara està mal vist. Sí, perquè la meva filla m'ho ha dit, mira, aquella és un putó.
Sí, sí.
I dic, i per què li dius un putó? Clar, i dic, i per què li dius un putó? Oh, perquè ja ha anat amb no sé quants. Dic, escolta'm, dic, i els nois aquests que han anat amb no sé quantes, què són?
Són guais.
Aquests són guais.
Dic, són putons també.
Però de totes maneres...
Et sorprèn que encara una nena de 15 anys em faci les reflexions.
Sí, aquesta reflexió. De totes maneres... Jo vaig més enllà, eh? Jo vaig més enllà. Repeteixo, sóc molt pesada. Aquesta nena que ha anat amb 7 o 8 és perquè entén així la seva sexualitat o és perquè se sent insegura? Aquesta és la meva pregunta.
O sigui,
jo, si l'acceptes com a sexualitat teva, encantadíssima de dir. És igual, de la mateixa manera que també, que ara es critica molt, aquella que diu, o aquell que diu, jo, fins que no em casi, no tindré sexe. Uita, allà tu t'hauràs perdut. Allà tu, si tu decideixes amb la teva consciència, perfecte, és la teva sexualitat. Sí? Ara bé, si aquesta no és una decisió, sinó que és una certa implicació social, com que ja tinc aquesta etiqueta i he de seguir tinguent-la, doncs vinga, cultivem-ho, home, no, tindrem problemes.
Ai, de les etiquetes n'hem parlat, vamos, des de que els hi donàvem papilles.
Sí. Fer una cosa, se'ns ha anat el temps, però del tot, o sigui, no tinc ni temps de despedir, per tant, bona nit, gràcies i fins una altra.